Doncs com bé ja saps, avui és 7 de juliol, Sant Fermí, però avui també és el Dia Mundial del Cacau. Saps què significa en grec? L'aliment dels déus. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 7 de juliol del 2022. A hores d'ara ja fregant els 24 graus a la ciutat de Lleida, amb un dia que és l'endemà del dia de les pluges. A més, van ser interessants i, a més, si després remenem amb les dades, encara veiem que són més interessants. Però et faig un resum ràpid, eh? A Lleida, doncs, han caigut prop dels 24 litres per metre quadrat, 19 a Bellcaire, 21 a Sunyer, 30 al Cogul, 24 a Nalec, 34 a Verdú, 24 al Batàrrec, 30 a les Borges Blanques, 32 a Serós, 25 a Vinaixa o 23 a Corbins. A Lleida, et deia, 23,4 litres per metre quadrat. I, si vols, et faig una xifra. Aquesta me l'ha passat l'Armando. Si sumem tot el que havia plogut a Lleida al maig i al juny, donava 23,9 litres per metre quadrat. Per tant, en un dia, ahir, va ploure el mateix que en tot el mes de maig i mes de juny a Lleida, perquè veguis el malament que anàvem. Amb les pluges d'ahir s'alleugereix una mica el dèficit hídric que tenim a la província de Lleida, però no s'arregla res, ni molt menys, eh? D'altres xifres, doncs 40 graus encara no, el cap de setmana ens diuen, però ara 40 litres al Soleràs, 46 a Fraga, 36 al Picat, els 27 de Balaguer, en fi, ja veieu que ha estat repartit, però que ha caigut bé. Afortunadament aquí, perquè no massa lluny, Andorra, per exemple, ha caigut calamarsa i ha fet mal, eh? Hi ha d'altres punts de la zona de la franja. En fi, nosaltres busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Saïd Esbai. Saïd, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a la província de Lleida, predomini de cel poc ennuvolat o clar. Temperatures màximes en descens al Pirineu i en ascens a la resta, arribant fins als 33 graus de màxima a Balaguer, 31 a Lleida capital, 30 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. A més, al Pirineu, vent del nord-oest de fluja moderat i a la resta, variable fluix en predomini de la component oest. Demà divendres esperem al Pirineu cel ennuvolat disminuint a poc ennuvolat o clar. A la resta predominaran els cels clars. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en ascens al Pirineu i en lleuger ascens o sense canvis a la resta, arribant als 33 de màxima a Balaguer i la Seu d'Urgell, 31 a Lleida capital i Tàrrega i 25 a Viella. A més, al Pirineu, vent del nord-oest, fluix i moderat, i a la resta, vent variable fluix, predominant la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Saïd. 12:23 minuts, actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de començar parlant de successos. Un treballador de 38 anys va morir ahir, aquesta setmana. De fet, es va saber ahir, però va passar dimarts, a causa d'una descàrrega elèctrica mentre treballava en la reparació d'un sostre d'un supermercat de Mollerussa. Ha donat la informació als Mossos d'Esquadra, que han qualificat el fet d'accident. Segons explica la policia, per causes que s'estan investigant, l'home ha caigut de la teulada sobre un quadre elèctric i ha patit la descàrrega que li ha provocat una aturada cardiorrespiratòria. Diverses dotacions dels Mossos, del sistema d'emergències mèdiques i 3 dotacions dels bombers van actuar a l'indret. Malgrat l'actuació d'aquests equips mèdics, no va ser possible salvar la vida de l'operari. Treballador, 38 anys, mort en la feina. Una mort més de l'àmbit laboral en el que portem d'any aquest 2022. També amb successos, un home fuig després de tenir un accident a la zona del polígon el polígon del Segre de la ciutat de Lleida. Va tenir un accident, va xocar amb una tanca i va fugir del lloc dels fets amb el vehicle. Amb la mala sort, o bona, segons es miri, que un tros del vehicle va quedar enganxat i entre ells la matrícula. Diversos testimonis van avisar a la Guàrdia Urbana, que va arribar al lloc dels fets, van identificar el vehicle per la matrícula, van endinsar-se dins del polígon El Segre, que és cap on els havien dit els testimonis que havia marxat, s'havia donat a la fuga el vehicle, el van enganxar i poca broma, perquè li van fer la prova de drogues i va donar positiu en opiacis i THC. No hem après encara que quan ens posem al volant, al volant, al manillar, és igual. Si agafem un patinet elèctric, una bicicleta normal o elèctrica, una moto, un ciclomotor, un cotxe, una furgoneta, un camió, és igual, que hem d'anar perfectes. Ni alcohols, ni d'altres drogues. No ho hem après encara, no entenc com ens ho han d'explicar ja, però no ho hem entès. Cada vegada que hi ha un accident, acaben donant, en la major part de casos, positiu o per drogues, o per alcohol, o per les dues coses. Déu-n'hi-do. Afortunadament, només es va haver de lamentar danys físics i no personals. Vinga, que marxem cap al territori, perquè el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha promès... Aquest verb, parlant de polítics, és un problema, però vaja, ha promès que la Generalitat desplegarà 1.700 quilòmetres més de fibra òptica i que arribarà a tots els municipis de Catalunya l'any 2024. També Jordi Puigneró, canviant de tema, però ell mateix, ha acusat els comuns de boicotejar la candidatura dels Jocs Olímpics i els demana respecte pel Pirineu. O sigui, aquest tema dels Jocs Olímpics l'havíem donat per enterrat, doncs encara no, encara no. El diputat Marc Parés diu que no se'ls ha donat cap lliçó i defensa el posicionament de l'Ajuntament de Barcelona. En fi, que no s'ha acabat. I ahir a la nostra tertúlia amb veu de dona, ja saps que vam connectar en directe amb el grup de dones Lleida que estaven a la regidoria de benestar de l'Ajuntament de Lleida esperant que la regidora les atengués després de que hi hagués una dona doncs, sense llar i sense cap mena de solució per part de l'Ajuntament de Lleida, que van iniciar el grup de dones el primer contacte dijous de la setmana passada i que ahir encara no havien rebut cap solució. Es van plantar a la regidoria esperant que la regidora el rebés. Vam acabar el programa a les dues, encara no les havia rebut i segons m'han explicat, a les 3 de la tarda, passades les 3, la regidora va baixar, els hi va preguntar si encara estaven allí, una pregunta recurrent, perquè així va baixar i les va veure, sap que estaven allí. I clar, llavors resulta que ja no es pot fer res, perquè els serveis socials tanquen a les 3. Els serveis socials tanquen a les 3. Si tens una urgència dels serveis socials, si és a les 3 i un minut, has begut oli. Fins a l'endemà. I si t'enganxa el cap de setmana, doncs res. És un despropòsit total, total i absolut. Ens havien venut el gran Ajuntament del Canvi, el nou Ajuntament del Canvi, el de les esquerres, el que es preocupava més per la gent, per la societat. Però que no et passi res a partir de les 3 i un minut, que ja no t'atendran. En fi, tot un despropòsit interessant i que veurem si s'acaba solucionant avui, perquè de moment no hi havia solució. A Lleida Ciutat s'ha licitat ja el projecte i les obres del nou edifici de consultes externes de l'Arnau de Vilanova. És un nou edifici de consultes externes previst al costat del que es va construir l'any passat per la pandèmia de Covid i que tindrà un cost estimat de 39,5 milions. Ho hem sabut arrel d'un document del Servei Català de Salut que ja ha tret a concurs la redacció d'aquest projecte, d'aquest nou edifici. I encara dins de les informacions de Lleida Ciutat, ja saps que t'explicava que avui és Sant Fermí, que ahir van haver el xupinazo, però que a Lleida això se celebrarà aquest dissabte. Ja darrere la Federació de Cases Regionals a Lleida amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, sí. Ja al darrere, ja organitzant, i sobretot la festa gastronòmica, si ho hem de dir així, eh?
Home, això és una festa que es feia, no sé si te'n recordaràs, a l'Irunya, que ens invitava sí. sempre, eh? Nos de la ràdio, retransmetia el xupinazo, no? Sí, sempre sí. es feia allà a la plaça de Sant Llorenç, i hi havia el Michel Ochotorena i també la Mila, i, bueno, és d'allà de l'Irunya, portaven sempre actuacions folklòriques, musicals, gegants, havien portat de tot. I com això es va perdre, al morir ells dos, van pensar oportú de no perdre aquesta tradició de l'hogar navarro de Lleida, que existia, no? I que tenim els seus arxius que ens ho van donar a la federació. Llavors vam pensar, què podem fer? Doncs pues mira, fem un esmorzar a la Casa d'Aragó a les 9 del matí, qui vulgui es pot apuntar en qualsevol casa regional, val 10 euros només, i tens ous ferrats, xistorres, bacon, patates, unes olivetes, bon vi, i a passar-ho bé, envien, tots hem d'anar amb camisa blanca i amb mocador vermell, eh? Això és val. Obligació. I llavors, bueno, estem allà, passem una bona estona, i a continuació ens anem a la catedral, al retaule dels Navarros, que és el que hi ha darrere el presbiteri, a propet d'on ja està el Santíssim, i a propet de la Verge del Pilar, i allà està el de la Night, està Sant Francisco Javier, que és el patró de Pamplona, i Sant Fermín, que és el de Navarra. Vale, llavors allà fem una ofrena floral i quan acabem, cadascú a casa seva deu a la de tots i jo em sembla que tinc que anar a Mollerussa amb uns quants amics que tinc per aquí a la casa.
Pues escolteu, dissabte Sant Fermí, gastronòmicament parlant i d'ofrena evidentment també ho tindrem a Lleida. Que vagi bé dissabte, Cosme.
Aquí tinc la camisa preparada, pantaló blanc, sabatilla blanca, faixa i mocador vermell.
No, no, és que s'ha d'anar ben vestit, com toque, vaja, s'ha d'anar vestit com toque. Abans de parlar de la notícia econòmica, t'explico que els sindicats educatius acaben d'anunciar dues noves jornades de vaga al sistema educatiu contra les polítiques de l'actual conseller d'Educació. Seran el 7 de setembre, que és el primer dia de classe a secundària, i el 28 de setembre. Ho han anunciat en roda de premsa conjunta USTEC, Comissions Obreres, Intersindical CSC, professors de secundària ASPEC, UGT, CGT i USOC. Tots els sindicats, els especialitzats en educació i els que no, els majoritaris, tots units contra el conseller d'Educació. Si això no dona, si això no dona, perquè aquest senyor es replantegi el que està fent, de dimitir ja no en parlem, eh? Però es replantegi el que està fent, igual ho està fent malament, allò per dir, escolta, si tots em diuen i tots estan en contra, és allò, quan tu vas contra direcció, en lloc de dir, mira, que rucs, tots van contra direcció, igual sóc jo, que no vaig bé. Si això no li dona al conseller per parar un moment i pensar, ja ho donem per perdut. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Els sindicats es mobilitzen per reclamar una pujada dels salaris. Culpen la COE d'instaurar-se en el bloqueig i de la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. I adverteixen d'una tardor conflictiva si no s'arriba a un acord.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que parlem dels nostres animals de companyia, saps que ho fem amb Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, que els trobes a internet, anadonvet.com, i que, a més, tenen activat, ara per vacances també, t'ho dic sempre, funciona sempre, 365 dies a l'any, i, a més, 24 hores. Aquest telèfon, 973-266-388, 266-388. Dic ara per vacances també, perquè pots anar a d'altres llocs on, escolta, l'atenció al públic baixa molt, no? El juliol i l'agost, doncs aquest telèfon no, funciona sempre. Sempre hi haurà una veterinària o un veterinari de guàrdia que t'atendran. I això sí, que si truques, escolta, de matinada, que sigui una urgència, perquè si no, doncs t'esperes i t'atendran tranquil·lament amb horari comercial. Nosaltres, amb la infermera veterinària, ja saps que parlem del món dels animals de companyia, un dijous més aquí a Cope Lleida, el penúltim, per cert, de la temporada. Imma Sabaté, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Sí, és que clar, estem al mes de juliol, això ja és penúltima de la temporada.
Estem ja al juliol, sí.
Escolta, estem al juliol i, aviam, el que ja fa vacances la primera quinzena, doncs en aquest ja no arribem, ja ha marxat, però el que fa vacances a la segona o s'ha d'esperar a l'agost, potser ja ho té tot pensat. on van de viatge, si és que poden anar-hi, ja han agafat l'hotel, la pensió que tenen a l'hotel, el desplaçament de casa fins a l'aeroport, si han d'agafar avió i després fins a... Ja, però i si tenen gos o gat a casa, han pensat que què n'han de fer?
Perquè suposo,
clar, perquè suposo que hi ha molta gent que diu, vale, ho tenim tot pensat. Oi, i el gos, i el gat, què en fem?
Sí.
Clar, què en fem, què podem fer?
Doncs avui espero ajudar una mica als que encara no saben què poden fer amb els seus gats o amb els seus gossos, val?
Ja us dic jo que hi ha més d'una opció. Només cal asseure's, pensar bé i agafar la més adient, per tot plegat.
Exacte. A veure, comencem pels gats.
Vinga, gats.
Els gats, els que no estan acostumats a sortir, que hi ha alguns que ja ho fan per rutina, aquests no, els que no estan acostumats, lo millor per ells sempre és deixar-los a casa, a la seva zona de confort, l'entorn conegut amb ells. Per què? Perquè ells s'estressen moltíssim i això li pot fer molt mal a la seva salut. Val? Llavors, jo recomano que sempre es quedin a casa, ja t'he dit, els que no estan acostumats a sortir. Què podem fer? Podem fer anar algú a que els doni de menjar, de beure... Si no tenim a ningú, recordeu sempre que hi ha opcions de llogar a persones que fan aquesta feina. Val? Només us teniu que assegurar bé que és gent recomanable, que són professionals, que faran tot el que s'ha de fer, però recordeu sempre que hi ha persones que es dediquen a això. I a vegades són persones, pues, estudiants de veterinària, gent que el tractarà molt bé i sap què fer. Després, una altra cosa. Això ja ho dic una vegada i serveix per totes les opcions. Venga, i també pels gossos. Un cop i serveix per tot. Molt, molt recomanable fer una llista de tot lo important d'aquell animal.
Per exemple,
les hores que està acostumat a menjar. Quin menjar? Perquè a vegades a una hora li donem pinso i a una hora li donem llauna. Després, si pren alguna medicació, l'horari que li donem a aquesta medicació. El telèfon del veterinari d'urgència, el que està acostumat a tractar aquell gos, per si el tenim que trucar o portar, no se sap mai.
Sí, clar.
Tot el que a nosaltres ens sembli important, quines són les seves joguines predilectes, no sé, tot el que a nosaltres considerem important, deixar una llista feta i enganxada a un puesto molt visible.
No, és que a més hi ha coses que nosaltres al dia a dia no li donem importància i les tenim superautomatitzades, però clar, es necessiten i són necessàries, i si marxem, la persona que es quedi ho ha de saber. No costa
res.
Exacte.
Després, una altra cosa que també ho dic una vegada i serveix per tots, és molt, molt recomanable, abans de sortir de vacances, tant si deixem l'animal a casa com si ens l'emportem, desparasitar per dintre, per fora, i assabentar-nos que té la vacuna al dia, que li està cobrint de les malalties que ha de prevenir aquella vacuna.
Molt bé.
Val? Això molt important i serveix per tot, perquè moltes persones marxen i diuen, ah, si total, deixo el gat a casa, me vindrà qui sigui a encarregar-se d'amb ell. No cal. Sí, sí, cal, perquè
sí,
aquella
cal.
Persona pot anar a 5 cases més o pot estar en contacte de manera fortuïta amb altres gats, amb altres gossos, i aquells gossos no se sap si estan vacunats,
clar,
si estan desparasitats, o la mateixa sola de la sabata d'anar pel carrer pot portar microbis, pot portar bactèries, pot portar virus.
Déu-n'hi-do.
Penseu sempre això, perquè me trobo que molta... No, perquè no cal, es queda a casa. Sí, ell es queda a casa, però els altres van entrant.
No, i a més feina feta. Escolta, com que sabem que ho hem de fer igualment, millor fer-ho abans de marxar i ens estalviem que ens hagin de trucar a mig viatge o alguna història.
Exacte, o sigui que això també serveix per tot. I tornant als gats, jo li deixaria el Feliway, que hem parlat moltes vegades, que són les feromones,
sí,
que elles... Vale. Deixaria uns dies abans de marxar nosaltres, encara que es quedes a casa, endollat un perquè es vagi tranquil·litzant, perquè, clar, una vegada que no ens veu, ell també ho troba molt estrany.
Clar, clar.
I a vegades s'estressen. Llavors, deixar un Feliway endollat per aquests casos.
Clar, clar.
Val, després, ara, tornem als gossos.
Vinga.
Vinga, els gossos. Vale, decidim que es venen amb natres. Vale? Venga, es venen amb natres. Vale, que sapigueu que existeixen molts hotels i càmpings on estan permesos. Val? Només, sempre, sempre, trucar abans, perquè a vegades només estan permesos en una zona. És d'un pes a un altre pes, ens exigeixen algun tipus de vacuna que no és la que normalment nosaltres fiquem. Això és sempre recomanable, i també ho dic per totes les opcions. Si va amb avió, trucar a la companyia a veure què demanen, perquè a vegades demanen uns transportins, unes mides especials, depèn de la companyia de vol. Tot això s'ha de fer amb temps.
Uh-huh.
Val? Però vale, es venen amb natres. Vale, pues que sapiguem que hi ha molts hotels i molts càmpings on estan permesos. Després, els amants de la costa, que sàpiguen que a internet hi ha llistes de les platges on estan permesos els gossos.
Clar, és que això ens hem d'informar abans per evitar el problema, l'enfrontament o discussions.
Exacte.
Sempre.
Després que sapigueu que qualsevol medi de transport que escollim per anar al nostre destí, avió, tren, vaixell, el que sigui, estan permesos. Mm. Només que el que he dit abans, teniu que trucar perquè hi ha una normativa i cada agència té la seva.
Clar, clar, clar.
O sigui,
clar,
sempre,
clar.
Sempre truqueu.
Uh-huh.
Val? I això ho trobarem fàcilment. I després penseu que si viatgem al nostre cotxe hi ha unes mides de seguretat que s'han de seguir. Ha d'anar l'animal, ell, segur, i segur per nosaltres. No podem portar l'animal suelto pel cotxe.
Clar, evidentment. No.
Vale?
I a més, hi ha unes normes i multes.
Hi ha unes normes, sí. No, i multes molt... Però, a més, deixeu-vos les multes, que per una part estan les multes, però està la nostra vida també en risc, i la de la nostra família,
però és que,
o amics.
Fixa't que és tan evident que sembla estrany, però al final resulta que només atenem si ens multen.
Sí.
Però és veritat. Vull dir, no podem tenir un animal solt per dins del vehicle.
Aquestes mides es depèn del vehicle que fem anar i de la mida i pes de l'animal, del gos. Però a internet ho trobem tot, a la DGT, hi ha cinturons de seguretat especials pel gos, no el nostre, del cotxe, un que es compra especial pel gos, transportins, valles, aquelles que separen el maletero,
sí.
La part...
Sí.
Hi ha moltes coses, busqueu-lo, però ho teniu que fer, val? Per més, perquè això també m'ho trobo molt. No, si és molt bo! Si el deixo enrere no es mou.
Ja,
però
que només que es mogui una vegada en el moment que no s'ha de moure, podem tenir un accident i pot
no,
acabar...
No, i podem frenar de cop, per lo que sigui, i estampar el gos al vidre.
Sí, totalment.
O sigui, això també teniu en compte. Després existeixen les residències canines, que hi ha una gran varietat d'ambelles, i és molt fàcil per internet. El que sí recomano és que aneu a veure dos o tres, perquè igual nosaltres tenim alguna cosa en ment i quan arribem allà, a la primera que arribem, no és el que nosaltres teníem pensat pel nostre gos. Val? Jo diria també fer-ho amb temps i anar i comparar dos o tres de les que tindrem a prop de la nostra zona, que hi ha moltes,
mm-hmm.
I veure la que ens interessa més per tot. Per les instal·lacions, perquè el meu gos és molt gran i necessita molt puesto, el que sigui.
No, i a més és molt bo això, vull dir, com a mínim dos o tres opcions, busqueu i mireu.
Sí, perquè a vegades pues, estan més adequades per gossos petits, uns altres per gossos grans, bueno, lo que nosaltres veiem que és el que volem pel nostre animal.
Clar.
Val? Bueno, i després el preu, clar, que també s'adapti a lo que tenim en ment.
No, s'ha de mirar. A veure, el tema del cost és una cosa que jo sé que fa ràbia de parlar-ne quan parlem d'un ésser viu, com és un gos o un gat, però que també s'ha de tenir en compte el cost. S'ha de tenir i hi ha opcions que s'adapten a les nostres necessitats. Vull dir que no ens faci vergonya mirar a vegades també el preu.
O sigui,
mirem un equilibri de tot plegat.
I després, el que m'estic escoltant que pensi no, però jo si porto el meu gos allí li dono un infart perquè ell no està acostumat, no és social. Vale, penseu que tenim la mateixa opció que he dit abans amb els gats. Hi ha professionals que et vindran a casa, el treuran a passejar, li donaran la seva medicació, el raspallaran, el que sigui que tinguin que fer, val? I estarà a casa seva. Val? Penseu sempre en aquesta opció perquè es dediquen a això.
Molt bé. No, evidentment.
Jo crec que hi ha moltes opcions...
I també us diré que a vegades estan millor del que pensem.
Exacte,
o sigui, patim molt, però escolta, que estan millor del que pensem, O sigui que la qüestió és buscar un lloc professional que ens transmeti bones vibracions, que hi hagi bones crítiques i tranquils, que després la cosa funcioni bé i que puguem marxar de vacances tranquil·lament i després retrobar-nos sense cap mena de contratemps. O sigui, jo crec que és el resum per justament per això, però vaja, que si no ho havíeu pensat, ara ja comencem a fer una mica de tard. Això s'ha de començar a pensar al mateix moment que comences a buscar hotels, per entendre'ns, eh?
Exacte.
Sí, o sigui,
què ho hem de fer amb temps? Companyies de vol, tot això, fer-ho en temps, i les residències, penseu que estan a tope.
Sí, no.
Estan pleníssimes, no podeu trucar un dia abans de marxar de vacances.
El tema de l'avió, per exemple, diu, no, és que sí que es permeten animals, però igual et demanen uns passos previs, uns certificats mèdics previs que potser no es fan d'un dia per l'altre i llavors potser fem tard. I marxarem de vacances estressats, i no és l'objectiu.
Exacte, i penseu que algunes vegades ens demanen vacunes i no es pot ficar un dia abans perquè necessiten uns dies perquè faci efecte, mínim una setmana.
Clar.
O sigui, que penseu tot en temps que sempre és millor que tindre que córrer i fer les coses malament, perquè després nosaltres patim, les nostres mascotes pateixen...
El que et dic, tot l'any esperant les vacances i després marxem ja neguitosos a veure si m'enganxaran, si no m'enganxaran, si anirà bé o no anirà bé.
Després una altra cosa que vull dir abans que se m'oblidi. Si deixem algú professional encarregat de la nostra mascota, sisplau, sempre demaneu-li, sempre, que cada dia us tingui informats, vídeos, videotrucades, que ara és molt fàcil, sempre. L'animal sentirà la vostra veu, vull dir, vosaltres sabreu com està, sempre, demaneu-li a veure com està.
Bueno, no, i la tecnologia ens ajuda amb això. O sigui,
molt. Molt.
Que podem fer-ho. Doncs escolteu, que no s'han de deixar les coses pel darrer dia, que això ja n'hem parlat amb d'altres històries, però que ara ja hem arribat a les èpoques estivals i que això està més vigent que mai. Que teniu dubtes? Imma Sabater, al carrer Segueria número 11, a Nadon Veterinaris, podeu anar i preguntar, de veritat, que us traureu un pes de sobre, eh? Imma Sabater, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies, Ricard.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No, y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Atención, solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés. La mejor oportunidad para llevarte lo que te gusta con hasta un 15%.
Como el aspirador escoba recargable Roventa X4 Flex Animal Care a 219 euros. Con entregas en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Super tecnoprecios, hasta un 15% en electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja anem directes cap a la una de la tarda, parlem de salut i de nutrició, ja saps que ho fem els dijous amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que el trobes a disantanutricion.es, a internet, que els pots seguir a les xarxes socials, que a Lleida els trobes al seu centre neuràlgic, que està al carrer Alcalde Porqueres número 74, i que és un nutricionista que porta ja anys d'experiència i que, a més a més, es dedica al món de la investigació. Per tant, està molt al dia de tots els canvis i de totes les novetats al món de la salut i de la nutrició. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
És que no està tot descubierto, eh? Se debe seguir investigando hasta en lo que damos por supuesto a veces.
Sí, desde luego. Porque esto es continuo, los cambios en nutrición y todo lo que tiene que ver con la salud y con el bienestar es continuo, constante cambio. Nosotros los que nos dedicamos a esto vamos viendo los cambios, claro. Porque ¿no? En hace 10 años trabajar en nutrición era una cosa, ahora es diferente.
Uy, ha cambiado mucho esto, ¿eh? Ha cambiado muchísimo.
Ha cambiado. Sí.
Es que antes te hablaban de un nutricionista hace 20 años y se pensaban que eras un deportista de alto rendimiento, porque solo se asociaba a eso, ¿no? Ahora ha cambiado afortunadamente la historia. Cristian, hoy es el día de San Fermín.
Empezamos aquí un...
No, te lo digo porque, bueno, ya sabes que en Pamplona va a haber muchos excesos de todo, de beber, de comer fuerte, bueno, no sé. Eso viene, no sé por qué viene siempre junto con estas fiestas de tradición popular que la gente nos pasamos. Pero hoy también, 7 de julio, es el Día Mundial del Cacao. He estado buscando yo información y resulta que el nombre científico es Teobroma cacao, que en griego significa el alimento de los dioses. Ya hemos hablado de eso, pero es que el cacao, como el cacao, sin añadidos, es un alimento muy saludable y muy interesante, ¿verdad?
Bueno, vamos, yo que he crecido entre cacaotales, claro, te lo puedo asegurar, ¿vale? Porque en mi pueblo teníamos cacaotales y es una maravilla de fruto. Es un árbol, no sé si lo conoces, pero es un árbol que es una maravilla.
No, como árbol no lo conozco. El problema de esto es que a nosotros el cacao nos llega, a la sociedad digo, sobre todo en nuestro país, en forma de chocolate. Y entonces ya viene ahí el problema porque ya hay mucho añadido, entre ellos el azúcar. Y cambia todo. La gente asociamos chocolate con cacao y realmente sería así si fuera al 100%. Pero no es lo que nos llega en los lineales de los supermercados.
Claro. Bueno, el cacao tiene muchas propiedades. Es un tipo de fruto muy parecido al fruto seco, que es un fruto, es como si fuese una almendra tostada. Para los que no lo conocen, tenemos que imaginar una almendra, más o menos, esa almendra que tuesta, así como tostamos los granos del café, pues tostamos los granos del cacao. Entonces, este tipo de fruto, de semilla, de hecho, tiene muchas propiedades. Una de ellas es que es muy rico en grasas. La grasa que tiene es una grasa muy especial porque tiene un tipo de grasa que es muy interesante para la salud, digamos, ¿no? Y aparte de este tipo de grasa, tiene una serie de sustancias muy antioxidantes, tiene varios minerales muy interesantes. Por ejemplo, es muy rico en selenio, que hemos hablado en otros momentos. Que el selenio se ha relacionado con el sistema inmunitario, con una serie de cuestiones de la fertilidad, sobre todo la fertilidad del hombre. O sea que, decirte que es un tipo de semilla donde se concentran un montón de nutrientes, ¿eh?
Ajá.
O sea que el cacao es una maravilla desde el punto de vista nutricional.
El problema de esto es que es una maravilla y después lo estropeamos haciéndolo dulce. Que no sé por qué las cosas buenas tienen que ser dulce o nos los venden así.
Claro, bueno, ya hemos hablado del amargo y del dulce y que hay muy pocas personas que disfruten del amargo, ¿eh? Porque tomar unos nips de cacao o una semilla de cacao tostada, troceada y ponérnosla en la boca y saborearla, pues es otro tipo de sabor, es otro tipo de alimento, pero hay que entenderlo y hay que asimilarlo porque no tiene nada que ver con un trozo de chocolate.
Bueno, del chocolate que nos han hecho creer que es. Yo soy de los pocos, quizá, que compra 99% de chocolate con cacao, el 99%. Y claro, es amargo. Y la gente dice, oye, es que es amargo. Bueno, pero tú pruébalo, saborealo, vívelo, claro.
Claro. Pues son dos alimentos diferentes que no tienen mucho... son muy diferentes entre sí en general. Tenemos que recordar que los chocolates... ricos en azúcar y como muy ultraprocesados, son alimentos de consumo más ocasional.
Muy ocasional.
Recomendamos, si los vamos a comer, pues no comerlos de manera frecuente. Es un consumo, pues, cuando te apetezca, ¿no? Vamos a decirlo. Y en cambio, el chocolate más concentrado en grasas de cacao y con el cacao más puro, podría incluso llegar a ser un alimento de consumo frecuente. De hecho, en algunas recomendaciones aparece el cacao o el chocolate muy rico en cacao como de manera frecuente.
Ajá.
Precisamente porque esos nutrientes se conservan un poco.
Ya.
¿Cuándo no se conservan? Cuando lo diluimos mucho, si de ese chocolate que estamos tomando, pues a lo mejor el 50% viene de la planta del cacao y el otro 50% viene del azúcar, por ejemplo, claro, pues ya pierde un poco el interés, ya no es tan interesante.
Totalmente, totalmente.
Es interesante para otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, para la repostería es muy interesante porque es muy untuoso, le da mucho sabor, da un sabor muy específico a los postres. Claro. Pero pues sigue siendo un alimento pues de consumo ocasional. Cuando vamos hacemos un postre, yo qué sé, pues imagínate un ¿cómo se dice? Un tiramisú o un culán
vaya,
con un cacao 100% puro, pues no tiene mucho sentido, ¿no? El culán tiene que tener cierto azúcar porque por eso es un culán, ¿no? Pero pues por eso es de consumo pues ocasional, porque es un alimento que no consumimos frecuentemente. No, uh-huh, creo que nuestros oyentes todos los días tomen un postre de culán,
no,
¿entiendes?
No, pero bueno, pero podríamos caer en la tentación, ¿eh?
Exacto.
No, no insistamos.
Exacto. En cambio, el cacao, entonces, bueno, yo lanzo ahí como, me sumo a tu idea, ¿no? De recomendar a las personas que prueben el
que
cacao.
Que lo prueben, pero conscientemente, o sea, que sepan que eso no va a tener el gusto de la tableta de chocolate habitual. O sea, que sean conscientes. Y, oye, igual descubres un sabor que te gusta, que no lo conocías, ¿eh?
Sí. Olerlo, sentirlo. Yo soy muy, lo utilizo mucho para tomar un trozo de chocolate con el café.
Claro, claro.
La combinación, ¿vale? Y entonces también animo mucho a comprar las semillas de cacao, los nibs de cacao, porque también son interesantes. Se suelen utilizar mucho en el desayuno. Por ejemplo, si haces unos cereales, pues con avena o con cereales y con frutos secos, puedes poner unos cuantos nibs de cacao, funcionan muy bien en los cereales. O por ejemplo, si hacemos una receta que ya hemos hablado alguna vez, que pues a lo mejor un pudding de chía con unos nibs de cacao funcionan muy bien, o con un cacao negro funciona muy bien. O a veces hacer algún batido con algo más dulce. Por ejemplo, imagínate que vamos a hacer un batido pues de plátano con leche de coco, y podemos poner un trozo de chocolate negro, unos nibs de papao, de cacao. Entonces ya le da el toque dulce, lo da la fruta, y se diluye un poco ese toque tan amargo del chocolate, ¿no?
Claro.
Entonces lo rompemos un poco, podría ser, también funciona bien, ¿no?
Mira, yo es que cuando te escucho hablar, tú eres un maestro de los batidos. Y
bueno, los utilizo.
Es que ya noto el gusto, ¿eh? Es que tienes que hacer un taller, ¿eh? De batidos.
Bueno, hemos dicho que tenemos que hacer unas sesiones en directo con talleres de cocina, o sea que estáis pendientes, Ricardo.
No, la verdad, a ver si la temporada que viene buscamos un momento, y yo creo que sería muy interesante. Yo voy a tomar apuntes como un loco, ya te lo digo, ¿eh?
Pues ahí vamos a ir. Sí.
Muy bien. Oye, que nos hemos quedado sin tiempo, pero el pasado 1 de julio fue el Día Mundial de la Fruta. Es curioso que necesitemos un día para recordar que debemos comer entre 2 y 3 piezas de fruta diaria, y si puede ser de temporada y de kilómetro cero, mucho mejor. Pero bueno, así está la sociedad, que todavía nos lo tienen que decir, recordar y destruir mitos de que sí, que no engorda, que eso sí que es de consumo diario, recomendable, etcétera. No nos queda tiempo. Si quieres, el próximo día podemos hablar de fruta o de cualquier otra cosa. Pero te pregunto, ahora que va a venir la segunda ola de calor, ya este fin de semana, oye, ¿cuál es tu fruta favorita para quitarte el calor, para rehidratarte?
Yo soy muy de manzanas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, la manzana te da, a mí me refresca mucho, limpia mucho la boca, esta sensación de sed te desaparece, y una manzana a mordiscos para mí es revitalizante, ¿eh?
Bueno, ya dicen que una poma al día te alarga la vida, no sé si...
Total.
O algo así, ¿eh? No sé si es así, pero yo sé que recomiendan comer una manzana al día, ¿eh? ¿Roja o amarilla?
Me da igual. Y yo soy de arrugadas, ¿eh?
Ah, muy bien.
Aquellas viejas que están arrugadas y tal, estas me encantan a mí.
Bueno, això és un altre consell d'aquests que diem sempre, eh? No cal que anem al supermercat i agafem la fruita perfecta, aquella que brille, aquella que té més color que les altres, que no, que el contingut nutricional que té la fruita el manté tant si és maca com lletja de fora, que això de maco lletj també n'hauria molt que parlar, eh? Però és així. Muy bien, pues Cristian, Didier, oye, nada, nos escuchamos la semana que viene y vamos a acabar temporada ya, ¿eh?
Muy bien, Ricard.
Cuídate, un abrazo.
Gracias, buen día.
I nosaltres ja ens plantarem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Ara arribarà el David Velasco amb les escapades de COPE, que tenint en compte que ve aquesta onada de calor una altra vegada, doncs poder-nos escapar a llocs on puguem estar una mica més fresquets sempre serà benvingut, fins a les dues de la tarda. Des de Lleida, tornem demà divendres a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dijous. Cuida't força.